La xarxa.
Els nostres cossos, junts fins als ossos, pengem dels ulls, a cor que vulls. Podeu creure que li vaig veure l'os del seu crani. Ai, no el sucedani del maquillatge, sinó l'estatge del seu alè. El punt del què. Res més del que després degué passar, com va baixar al poble tosc, si feia fosc o clarejava. Ella era esclava de llei horària, de proletària, i amb un petó prometedor s'acomiada. Vella i horària de proletària, amb un petó prometedor s'acomiada. I a l'endemà jo m'anarí així, així. Jo m'anarí així, així. Un altre poble. Només puc dir la conegui.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Pendents d'aquest incendi que us explicàvem tot just abans d'arribar a les notícies, que ja us avanço que no ha anat més enllà, eh? És cosa... De fet, d'aquí poca estona sembla que el podrem donar per, no sé si extingit, però sí com a mínim controlat, i, bueno, ha estat poca cosa, sembla que no anirà més enllà. Per tant, estem atents i al llarg d'aquesta hora segur que us podem donar novetats al voltant d'aquest, ara ja podem dir, sembla petit foc que s'ha produït a la zona de Móra d'Ebre. Un parell de coses. A França han prohibit el diòxid de titani. Què és el diòxid de titani? És un blanquejador que habitualment es fa servir, per exemple, als xiclets i a les pastes de dents, però també a les xutxes. Es coneix com el E171. No cal que ho aneu a mirar, ja ho hem fet nosaltres i hi és. És a dir, nosaltres hem anat a mirar, tenim un paquet de tridents damunt de la taula, i ho hem mirat, no tridents, no eren tridents, eren del... Bueno, és igual. Un paquet de xiclets damunt de la taula, un pot, i ho tenia. I després hem anat a mirar una pasta de dents, d'aquestes marques de les de tota la vida, d'aquestes no marca blanca, sinó marca, i també ho tenia. És a dir, que no és allò només determinat tipus de producte, sinó sembla que tot això està allà. És un producte que serveix bàsicament per blanquejar i que a França, l'Agència de Salut Pública de França, ha detectat que pot tenir uns efectes secundaris que no han estat fins ara del tot estudiats. Bé, sembla que aquest producte es fa servir arreu del món i que, de moment, només a França s'ha trobat aquesta circumstància. França ha dit que informarà la Unió Europea, però vaja, res de deixar de menjar xiclets aquells que en mengeu, res de deixar de rentar-vos les dents, per favor, sobretot aquells que aneu en transport públic, perquè després els que anem al costat patim les conseqüències, i tranquil·litat, no ens espantessin pas. La qüestió és que, bé, està en xutxes, en pegadolces, en dolços, en caramels, en aquest tipus de productes que sovint mengen els nanos i que sempre generen una miqueta més de tensió. Però, vist les guerres comercials que hi ha arreu del món i vist les guerres industrials que hi ha arreu del món, sobretot en l'àmbit de la indústria alimentària, jo no li donaria més importància fins que no veiem que la cosa es fa grossa. Doncs aquest és el breu comentari que hem volgut fer per encetar aquesta segona hora de programa. Ens hi posem.
Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Home, espera't un moment.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Tenen tantes ganes d'exhibir... No s'ha fet tan llarg com perquè tinguin pressa per entrar, no? Bueno, és tan bo el nostre programa
molt
que...
Molt llarg.
S'ha fet llarg, Isabel?
Sí, sovint es fa llarg.
Bueno, doncs... Espera't, home, ara un moment, que et presento. Ja veuràs que xulo fem cada tarda. Ja veuràs. Tira, que ara el presentaré.
Avui cuinem amb...
el Joan Argentó. Els gatets, més enllà d'un mamífer, són també un petit tauró comestible que habita arreu de la costa catalana i que se solen cuinar cassola. Avui en Joan ens proposa fer un romesco de gatets, una bona picada, unes patates fregides, que bones estan, i un bon raig de vi. Preneu una nota. Va, ara sí, Joan, endavant, vinga. No, Joan, he dit Joan, no l'orquestra. Un moment, para.
El Far, no. El programa Gràcies. Mariner de Catalunya.
Gràcies, Didac. Espera't un moment, Didac. Joan, ara tu, endavant, Joan.
Bona tarda. Avui pues, farem un romesco de gatets. Primer que res, buscarem que els gatets ja es venen normalment, els podeu comprar ja, que estan pelats i arreglats. Agafarem els gatets pues, per a quatre persones, un quilo i mig de gatets. Agafarem els gatets, la primera cosa que farem serà escaldar-los en aigua calenta del grifo. Quan vaig que ser ben calenta, es posen els gatets, s'escalden, sencers, i després els retirarem al costat. No res. Dos minuts en aigua calenta i deixar-los en escorredora que es vagin escorrent. Llavors agafarem i farem una picadeta. Una picada posarem pues, quatre alls, quatre dents d'all, una miqueta de pa fregit, una miqueta de pimentó. Si tenim una nyora, també la passarem per la paella, la torrarem una miqueta i la posarem junt a la picada, i amb tot això farem una bona picadeta. Tirarem la picadeta, un bon raig d'oli calent a la paella o a la cassoleta, i tirarem la picada. Quan l'oli estigui ben roent, tirarem la picada i sofregirem una miqueta. Quan estiguem sofregint, agafarem pues, un quilo de pataques, segons els menjadors que siguin, pot posar un quilo o tres quarts, la tallarem a quadradets, i la sofrigirem una miqueta a, a la picada, ben sofrigida. La pataca era miqueta. El gatet ho tenim reservat al costat, tallat ja. Talladets a 3 o 4 trossos, el gatet al costat. Farem el sofrigit este ben, ben sofrigidet, i quan estigui ben sofrigidet agafarem un gotet de vi blanc, també se li pot posar una miqueta de conyac o porto. Si poséssim una miqueta de conyac al sofrigit, menys que vi blanc. Si hem de posar vi blanc, un gotet de carajillo que diem, i quan estigui tot ben sofrigidet, que la pataca ja es vagi fent, que estigui ja frigideta, llavors tirarem els gatets i farem justet la sal, el que el diu. Jo la sal m'agrada posar una miqueta a la picada, una miqueta quan tiro la pataca i una altra miqueta quan poso al final el gatet. Sempre anant salant sobre la marxa, no tota l'hora. Sempre sobre la marxa. I després posarem l'aigua. Posarem l'aigua justet que no cobreixi. Taparem, deixarem que arrenqui el bull i a buscar la pataca tova, perquè el gatet no res fa. Un peix que no té sang ja no res fa. Tastar l'aigua, ha de tastar el punt de sal com està i deixar-lo bullir, doncs, uns 6 o 7 minuts, 8. Perquè la pataca, com que l'han frigit abans, ja es tira una miqueta feta. A buscar la pataca tova, iau, i deixar-la estar. I ja tenim el ranxo de gatets.
Doncs realment amb ganes de menjar aquest ranxo de gatets que ens acaba d'explicar en aquesta hora de la tarda en Joan Argentó. Ho provarem, aviam si ens en sortim.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
El passat dia 4 de juny va ser el dia de la donació de sang i els trasplantaments. Catalunya és líder mundial en trasplantament d'òrgans. L'any passat es van dur a terme a Catalunya 1.149 trasplantaments, el que és gairebé un 4% més que el nombre que es van fer l'any 2017. Perquè ho entenguem, a Catalunya es tradueix en 151 trasplantaments per cada milió d'habitants. En canvi, a l'estat espanyol se'n fan 114. Uns quants menys. Als Estats Units, per exemple, no, que sempre referenciem, no, Estats Units i tal, molt bé, doncs, als Estats Units, 149 trasplantaments per cada milió d'habitants. Els darrers 5 anys han augmentat el nombre de trasplantaments al nostre país. I és que la medicina, els metges, els centres hospitalaris, en el cas, per exemple, de trasplantaments infantils, l'Hospital de la Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu, són referents no només al país, sinó són referents mundials en aquest tipus d'operacions. Hi ha, però, com en totes les notícies, una part fosca. I és que mentre que anem creixent en el nombre de trasplantaments, cada cop són més les persones que es neguen a donar els seus òrgans. De fet, el nombre de negatives a donació d'òrgans també ha repuntat i se situa a prop del 20% de les persones a les quals se'ls ha ofert la possibilitat. Avui volem parlar dels trasplantaments. Volem saber i volem conèixer com es viu i com viu un trasplantat i, sobretot, prendre consciència de què podem fer per la resta de la gent quan nosaltres ja no hi siguem, que és una de les coses més maques que ens pot passar. Seguir condicionant, seguir aportant aquest món en positiu quan ja no hi som o ja no formem part d'ells. I per això ens hem envoltat d'experiències i de convidats que tot just comencem a presentar. Si et sembla, Daniel, coneixem la persona que t'acompanya.
Doncs sí, una persona que a més és col·laborador habitual del FAR, perquè tots els dilluns ens parla de fotografia. Avui per això, en Xavier Soler. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ens ve a explicar una història més personal, i és que ell justament fa 5 anys, sí, si no m'equivoco, d'aquí poc,
sí,
va ser trasplantat de fetge. Una història que no sé si ara deia fotografia... amb fotografia has documentat o no? O és una història que tinc... queda més al record i poca en imatge?
Pareix macabre, no? Però quan estava a l'entrevista de... Bueno, les fotografies del record estan mentalment tot detallat i ben documentat. Però quan estava a l'entrevista del preoperatori amb la cap de trasplantaments, una de les caps de trasplantaments de la Vall d'Hebron, la doctora Xerona Bilbao, li vaig demanar un favor i es va estranyar. Però li vaig demanar una foto del meu fetge quan ho traguessin. El fetge que jo vaig néixer. I em va dir, i això per què ho vols? Dic, bueno, dic, és un problema que arrasso des dels 8 anys i com a mínim vull veure la imatge física de, del problema, no? I, bueno, naturalment, pues, com són tan amables, me la van passar. Pareix macabre.
No, jo necessitava. Jo crec que és molt lògic, i sobretot per algú que viu de la fotografia, per algú que viu de la imatge, no? Poder veure allò que durant tota la seva vida li ha condicionat el dia a dia i que no ha pogut veure mai, perquè realment, per molt que avanci la tecnologia i hi hagi el 3D i totes aquestes coses, realment mai podem veure realment allò que forma part de nosaltres. Jo crec que doncs deu ser important. I també penso que, i això m'ho has d'explicar tu, probablement una operació de transplantament, sobretot d'una persona que, com acabes d'explicar tu ara, des dels 8 anys arrossega un problema i que doncs, et van operar doncs, uns quants anys després de la detecció,
sí,
deu ser dels moments més feliços i dels moments més durs, no? Perquè una operació de transplantament i tot el que ve darrere té que ser complicat, també.
Quan t'ho plantegen és perquè ja no hi ha altra alternativa. O sigui, és o per això o res més, no? I sí que és veritat que quan t'ho diuen pues, te cau com una espècie de poval d'aigua freda damunt, perquè, mira, és diferent que tinguis una malaltia a certes edats ja avançades i et diguin, mira, és que arran d'aquesta malaltia t'han de trasplantar. Jo ja era conscient que aquest moment havia d'arribar en algun moment de la meva vida, des dels 8 anys que tenia una autoimmunitat hepàtica derivada d'una malaltia, bueno, d'una hepatitis, se va generar una autoimmunitat i naturalment pues, va afectar al fetge, no? I és d'aquelles coses que els metges, pues, bueno, quan estàs a les visites, no t'ho van repetint, naturalment, per no torturar-te, però és una cosa que està damunt de la taula i que en algun moment pues, pot passar. I aquest moment pues, va arribar quan jo tenia 33 anys, ara en tinc 38 i farà ja al setembre farà 6 anys. Llavors, pues, bueno, havia de passar, el meu fetge, pues, arran de la hepatitis autoimmune o de l'autoimmunitat hepàtica, també va derivar amb una colangitis esclerosant, que és que les vies biliars tenen una forma com de rosari, perquè ens entenguéssim, no? Així com petites boletes i estiraments i boletes, i allí pues, s'acumulava la bilis, anava fent infeccions, i aquestes infeccions va arribar un moment que ja eren incontrolables, no? I, bueno, llavors ja van decidir pues, que s'havia de tirar endavant el trasplantament. I sí que és veritat que tu prens, pues, ostres, ja ha arribat el moment, ja, jo tinc família, tenia una xiqueta, bueno, tinc una xiqueta a llavors, ara ja tinc 8 anys, tenia llavors 3 anys, pues, la meva dona, els meus pares, bueno, gent que m'envolta, gent que m'estima i que naturalment pues, penses en com se ho prendran ells, no? I bueno, penses en tu, però sobretot penses en els altres. I bueno, però s'ha de fer. I com que s'ha de fer, pues, ho has d'agafar en positiu i ha tirat el carro.
I endavant. Sí, sí. Escolta'm, deixa'm presentar convidats que ens estan escoltant. No és el cas del fetge, però sí d'altres òrgans. Ivan Fernández, amb qui estàs?
Doncs avui ens acompanya també la presidenta de l'associació Cors Nous, la Rosa Pàmies. És una associació que neix doncs, arran del trasplantament cardíac que va rebre ella mateixa l'any 1993 i a partir d'aquest moment doncs, des de l'associació donen servei i ajuda a les persones que esperen un trasplantament o bé l'han rebut i també als seus familiars. Rosa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara parlàvem de com es rep aquesta notícia. Vosaltres, des de l'associació, doneu suport moral, ajudeu aquestes persones també doncs, a encaixar-ho millor, no?
Sí, inclús fem un voluntariat a l'hospital, quan estan esperant engressats, que els fan el protocol pel trasplantament i tot això. Nosaltres som trasplantats, que estem formats per l'hospital, l'Hospital de Bellvitge ens forma, i llavors visitem els malalts, anem vestits amb una bata blanca, amb una identificació, com els metges, però nosaltres no som ni metge ni infermera, nosaltres som voluntaris, la nostra bata diu voluntari. I llavors, pues, on ens diu el doctor, o la secretària, o l'infermera del trasplantament, les persones més. Llavors hi ha dos persones per visitar que estan esperant o deu. I llavors a les habitacions anem a veure'ls i llavors allí, pues, jo sempre dic que abans de trasplantar t'esperen segurament els familiars. Els familiars és una cosa molt nova i volen saber què ha passat. O sigui, què ha passat? I clar, tu te presentes i te presentes com una persona que és trasplantada i que tal i qual, i clar, això els hi sobta molt, i volen saber. El malalt, hi ha vegades que sí, però normalment està com una mica, com que allò no sortirà bé i que té molta por. Després, quan els acaben de trasplantar i ja han saltat la barrera, llavors passa al revés. Llavors, el que vol saber què passarà a partir, o sigui, m'he salvat, què passarà a partir d'ara, si puc menjar, si no puc menjar, què és el que puc fer. I llavors, això dic jo generalment, per el que jo veig per les habitacions. Però això no vol dir que tothom ho faci, ni... però bueno, generalment es dona així. I llavors, els familiars, no és que se desentenguin, però els familiars els ha quedat una pau que no tenien abans, i ara ja està. I nosaltres, els voluntaris, els diem, no, ara no està, ara comença. A partir d'ara, el trasplantat, del que sigui, però bueno, jo parlo del que conec del trasplantament cardíac, li ve una ola que no sap com parar-la. I li parlen de medicació, i li parlen d'això, i li parlen d'allò, i haurà de fer exercici o de caminar, moltes coses, i ell se veu tan impotent i clar, penses, i viuré, i jo només ho preguntava, i viuré, només la meva dèria era si viuria i quan. I, bueno, ja porto quasi 26 anys.
És a dir, que aquí hi ha dos nivells o dos moments diferents. Per un costat, el moment previ que preocupa molt a la família i del qual el malalt no en vol saber gaire cosa, i el moment posterior, que és com si la família haguéssim superat el tràngol, però llavors el malalt és quan sap que li toca esforçar-se. Xavier, t'hi va passar? Et sents identificat amb aquests dos períodes?
Bueno, jo vaig agafar-ho bastant en positiu i el senyor Google me va informar moltíssim sobre com anava tot.
Això diuen que no s'ha de fer mai, eh?
Ja ho sé, i els metges me van dir, te prendrem la tablet i ja veuràs com no te n'enteraràs de res. Però jo sóc una persona que sóc molt inquiet i m'agrada saber molt les coses i jugar-me les cartes amb este procés, pues, la veritat és que m'inquietava moltíssim i volia saber pues, inclús com se treia el fetge del cos. Vull dir, vaig arribar a veure vídeos per YouTube de com se feia un trasplantament de fetge, les conseqüències que comportava. Bueno, va arribar un moment que amb els metges, i amb això tampoc no vull ser molt agosserat, no? Parlàvem com de tu a tu, no? Ells diuen una cosa i jo els hi podia contestar, i al final va ser quan me van dir, escolta, frena, no vulguis saber tant, i que ja t'ho explicarem naltros com ha d'anar tot, no? Clar, la incertesa, naturalment la por sempre la tens damunt, vull dir, ara no vull ser ni un heroi ni un valent, la por estava, no? Quan t'expliquen durant tot el procés t'expliquen una miqueta com anirà tot, què et pot passar quan estiràs de quiròfan, com sortiràs del quiròfan, com les possibilitats que hi han, des de sortir hipertens, des de sortir amb diabetis o simplement de sortir amb els peus per davant, doncs t'ho fiquen tot damunt de la taula. I això jo particularment ho agraeixo molt perquè saps a què t'enfrontes, saps la realitat, no? I bueno, i llavors pues, una mica sí que és veritat que algunes vegades agafes el paper de líder quan realment no et toca i intentes que canalitzar tota aquesta energia de tristesa, d'alegria. Per part meva ja estava molt content, perquè ja s'explicaré una mica com va anar el dia que em van trucar per anar al trasplantament. Vull dir, jo era una font de felicitat que no es podeu ni imaginar. Llavors, bueno, jugues amb aquestes energies, jugues amb el que estàs vivint a casa, i sí que és veritat que intentes consolar els demés, però al final has de jugar el paper de malalt, que és el que és, no?
Rosa, hi ha trasplantaments i trasplantaments. El cor és un orga al qual tots hi tenim molta por, ja no només pel trasplantament, sinó per l'operació pròpiament dita. Hi ha òrgans que necessiten d'una atenció especial, d'un tacte una mica diferent?
No, jo crec que no. No, o sigui, no i sí. O sigui, deu haver malalts, estiguin trasplantats del que estiguin, que millor els costa més per les raons que siguin. O sigui, o per l'edat, o per la malaltia que els ha portat fins aquí, o... I hi ha malalts pues, que no, que és potser pues, molt més ràpid o molt més fàcil, la manera de ser, la manera de ser de cada un, o passa el mateix en un costat i a l'altre a l'altre. O sigui, jo que visito malalts abans de trasplantar i una vegada els has trasplantat ho veig, no? Hi ha persones que molt ràpid es posen bé i posen moltes ganes, I per això no vol dir que quan tornin a casa no puguin recaure, que a vegades recauen i tornen a ingressar a l'hospital. Hi ha altres persones que potser estan a l'hospital més temps i els hi costa i sembla que no en surtin, i el dia que marxen de l'hospital potser ja no tornen a venir per ingressar, sinó només per les proves normals com tothom. Sí, jo no sé exactament de què deu dependre, però clar, l'edat crec que hi compta molt, les ganes també, i després la malaltia de com has arribat fins allí, els anys que portes medicat, els anys també, clar.
I l'angoixa d'estar pendent d'una trucada, això tampoc s'explica gaire, i suposo que també deu necessitar algun tipus de suport psicològic, no? El saber que, per exemple, en Xavier ens deia, no? Als 8 anys li detecten aquest problema i fins als 33... no supera. Per tant, estem parlant d'un ampli espai de temps en què, bueno, estàs pendent del telèfon, no? De que un dia truquin i et diguin ja.
Home, això té que ser angoixant. En el meu cas no t'ho puc dir, perquè el meu va ser un virus i me'n vaig anar a dormir un dia a l'estiu i em vaig despertar. O sigui, me'n vaig anar a quarts de dues de la matinada perquè vaig veure la tele, o sigui, a mi no em passava res. I em vaig despertar a quarts de sis del matí que em moria, però tal com t'ho dic. O sigui, ni vestir-me ni res, amb la bata de la platja a sobre, perquè estàvem en un apartament, i cap a urgències, però és que no sabia el que em passava. Moro, no puc respirar. Però bueno, amb una veueta, i llavors, bueno, a urgències, jo visco a Tarragona i soc de Tarragona, a urgències a Tarragona, allí vaig estar 15 dies, i em van, o sigui, no, ningú me va parlar de trasplantament ni del cor ni de res, o sigui, estava els pulmons encharcats i no sé quantos. Això era el mes de juliol. I després el mes d'agost me van enviar cap a casa al cap de 3 setmanes.
Sí.
I que me visitaria un metge, o sigui, una cosa, una malaltia desconeguda, bueno, una malaltia
una cosa,
desconeguda o algo que
no s'havia detectat mai i que et va afectar amb molt poc espai de temps. Escolta'm una cosa.
Molt, com deien, quan vaig arribar a Belvitge ja deien, nos caen picado.
Espera't un moment, doncs escolta'm, no et caiguis més, ens aturem un segon, deixa'm 3 minuts i seguim endavant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis. Estem parlant amb en Xavier Soler, és una persona trasplantada de fetge, ara fa 6 anys aproximadament, i amb Rosa Pàmies, que és presidenta de l'entitat Cors Nous, associació que acompanya les persones que doncs, tenen dolències cardíaques i que fins i tot assessoren i ajuden en el tràmit, en la realitat de viure un trasplantament propi d'un o d'un familiar. Però volem seguir ampliant el coneixement i les persones que ens acompanyen i per això viatgem fins a Girona. A Girona hi tindrem d'aquí uns minuts el doctor Morales. Abans ens quedem a les Terres de l'Ebre, Judit Castells.
Doncs sí, perquè la nostra propera convidada és Roser Vallès, la dona d'un donant de teixits i metgessa també al Donor Center, l'entitat responsable de la coordinació des de la detecció d'un donant de teixits fins a l'extracció d'aquests teixits d'aquest donant, tot a nivell de Catalunya.
Doncs la saludem. Roser Vallès, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Hola, Rosa. Hola, Xavier.
Hola, encantat.
Hola, Roser.
Roser,
gràcies que estiguessis tu.
Escolta'm, com funciona això? És a dir, ara imaginem-nos, no?, una persona que està esperant a rebre un orga, eh? No sé si tots funcionen igual o hi ha diferents mètodes de treball, però com funciona fins al moment de...
Parlem d'òrgans o de teixit?
D'òrgans, va.
Val. Digues.
No, com funciona? És a dir, quin és el pas... Imagina't que ara sóc jo la persona que necessita aquest òrga, no? El que consideris, m'és igual, estic a casa, m'han detectat la malaltia, m'han fet totes les proves i de sobte hi ha malauradament un donant, no? Dic malauradament perquè sovint, o en molts casos, va acompanyat d'algun tipus de desaparició, no?
Sí,
i de traspàs.
Malauradament per la família que el perd.
Exacte.
I contents per la persona que el rebrà aquest òrga. I
sortosament, exacte. Com funciona això?
Exacte. Bé, a veure, d'això se m'encarrega l'Organització Catalana de Transplantaments, que no nosaltres, mm-hmm. que no el Donor Center, però jo t'explico. Doncs bé, en el moment en què hi ha una persona que ha mort i que és donant i que, per tant, ajuda a salvar vides, el que es mira és, miren des de l'OCAT, quines persones són compatibles amb aquest donant i també mirem a quin lloc de la llista està. I això va en funció de diversos ítems. Per tant, és una llista d'espera molt ben controlada i que anirà a la persona que li toqui. Però, lògicament, primer tot ha de ser compatible. Què passa? Ara resulta que es truca al coordinador d'entaments que té el receptor, per dir, que té el donant,
sí?
O sigui, la persona, val? Sí? Trucarà a l'OCAT i dirà, mira, jo tinc, per exemple, un senyor que dona el ronyó, aquest ronyó és aquest grup sanguini i tal, i des de l'OCAT miraran on està el seu compatible que li toqui. Quan a l'OCAT han vist el seu compatible, el que fan és, des de l'Organització Catalana de Transplantaments, trucar al metge del receptor de la persona que està malalta. I li diuen, escolta, mira, tenim un possible donant per aquest pacient teu. Aquest metge valorarà si en aquests moments està en condicions de ser operat. Perquè poden passar moltes coses. Pot ser que en aquests moments, per exemple, una grip, i no pogués ser operat, i hagués de passar el següent. Val? Llavors, si diuen que és ok, tot és ok, s'avisa el receptor i si li diu tenim un possible donant, vingui vostè ara mateix a l'hospital. Llavors, s'ha fet l'extracció d'aquest òrgan i s'envia a l'hospital corresponent, es porta a l'hospital corresponent. A vegades és el mateix, a vegades no. Mm-hmm. I es fa el trasplantament.
En el cas dels teixits, canvia?
Els teixits és diferent. Els teixits és diferent. I diré el per què. Perquè quan a l'òrgan treus i poses, no?
Sí.
Però el teixit el que fas és fer una extracció i aquest teixit s'ha de processar. Ha de passar per tota una sèrie de processos en el banc de teixits. Es converteix el teixit en diversos productes, és a dir, una donació de teixits ajuda a 100 persones, uh-huh. per tant, perquè i s'ha de processar, i guardar diferentment. L'òrgan els fas treus i poses. Si podem donar 8 òrgans, podem salvar 8 persones directament. Amb els teixits, com el que fem és ajudar a la qualitat de vida de 100 persones.
I amb això, Cés, pel que hem pogut veure, i ara referenciaré un cas més enllà dels interessos o del que pugui haver i del que pugui haver passat, que en aquest cas ni ho sé ni m'interessa, però s'és absolutament escrupolós. Referencio el cas del futbolista
Vidal,
exactament, amb la donació de fetge. És a dir, escrupolós en el sentit de que hi ha una llista i s'ha de respectar, i no perquè sigui familiar d'algú o perquè sigui persona propera a algú o perquè vagis a una clínica o a un hospital o a un altre, passes per davant de cap altra persona. És a dir, amb això s'és molt escrupolós,
mai,
pel que hem pogut veure.
Mai a la vida en el nostre país passa una persona davant d'una altra. Et diré més, i més en el cas de l'Erika Vidal, que era trasplantament en viu. Tots els trasplantaments en viu, és a dir, i quins poden ser? Doncs part del fetge i els ronyons, no? Li puc donar un ronyó en viu, li puc donar un ronyó al meu fill, i li puc donar tres del meu fetge al meu fill, és l'únic que puc donar en viu, no? Però li dono jo al meu fill, i tots els trasplantaments, o amb un amic o que sigui, tots els trasplantaments, tots, i cadascun passen molts sedassos. I un dels sedassos que passen és que no es pot fer un trasplantament sense la signatura d'un jutge. Per tant, és absolutament impossible que passi res.
Com es detecta un donant? Deixi-m'ho averiguar. Cristina Cantal, d'això ens en pots ajudar tu a saber-ho.
Sí, perquè bé, els possibles donants han de morir per anar bé en una unitat de cures intensives on hi ha les condicions idònies per preservar els seus òrgans. I en aquesta situació, doncs, els professionals intensius tenen un paper fonamental. En parlem amb en Miquel Morales, que és metge adjunt de l'UCI de l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Doctor Morales, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Com es detecta un donant?
Bueno, primer de tot, agrair-vos la possibilitat de participar en aquesta xerrada, que em sembla però molt positiva per aprovar el procés de donació a la població, que ja de fet està molt sensibilitzada, però bueno, de tant en tant no està, no, de més fer un recordatori.
Gràcies.
Bueno, mira, en primer lloc, el que tenim que mirar la detecció d'un potencial donant és és intentar malauradament, és diagnòstic.
Ai, sabem que el doctor està a urgències i que estem en una zona de cobertura complicada i que certament es fa molt complicat. No sé si amb això ens pot ajudar, Roser.
A veure, sí. Escolta'm una cosa. De totes maneres, deixa'm dir-te una cosa. Jo ara esperem que el doctor pugui sortir i pugui parlar del donant d'òrgans. Però jo vull parlar del donant de teixits.
Endavant.
Crec que és essencial. És que estem tots molt conscienciats amb la donació d'òrgans, però sovint ens oblidem de la donació de teixits. Com bé has dit, jo aquí no estic parlant com a metgessa, sinó com a familiar directe d'un donant, no? Meu home, que era metge, fa 5 anys va fer un infart i va estar una setmana en coma i no se'n van sortir, val? En aquells moments, doncs, imagineu, el nostre fill tenia 9 anyets, així que la situació és molt dura, val? Llavors jo d'aquí em vull treure dues conclusions molt importants.
Endavant.
En primer lloc, quan va venir la coordinadora de trasplantaments, que a més a més ens coneixíem, i em va parlar de la donació, em va dir, escolta, mira, per tota la isquèmia que ha fet, va fer molts infarts i, per tant, no podia ser donant d'òrgans, però sí, el teu home pot ser donant de teixits. N'havíeu parlat mai? Primera cosa, jo no sabia, no tenia ni idea, i era metgessa, havia estat 20 anys amb el Fonendo penjat, exercint la medicina, val? De quins teixits es donaven. Per tant, és una manca d'informació com a metgessa i com a ciutadana. Val? No sabem els teixits que es donen. Si la meva primera pregunta va ser quins teixits es donaven. M'ho va explicar i vaig preguntar a quantes persones ajudo, que és el que o ajuda el meu marit. Podem ajudar, no? I em va dir, podem ajudar a 100 persones.
Bueno.
Clar, aquí, primer, coneixement de que podem ajudar moltíssimes persones i a vegades salvar una vida és molt important, però també és molt important que una persona que per alguna malaltia no hi pot veure i pugui tornar a veure, no?
Clar.
Per exemple. Llavors, l'altra cosa és que quan a mi em va dir, escolta, i no havíeu parlat mai? Ostres, no. no n'havíem parlat mai. És clar, és molt difícil quan, encara estàs pensant què coi ens ha passat, estic somiant, això no ens pot passar a nosaltres, no? És a dir, tenir que decidir si ell hagués volgut donar els seus òrgans teixits, no? Clar, llavors et planteges i parles amb el coordinador de trasplantaments i parles de com era aquella persona, cosa que és duríssima perquè l'estàs veient i ja estàs parlant de com era, no de com és, no? I és molt dur. I acabes doncs, dient, home, era una bona persona, és una persona generosa, una persona que segur, que a més a més té el dret de ser donant, perquè la donació és un dret que tenim tots nosaltres. I llavors dius, doncs sí, estic seguríssima que li encantaria. Però tota aquesta estona en la que tu estàs pensant i estàs dient què li agradaria i què no li agradaria, ens haguéssim pogut estalviar si alguna vegada n'haguéssim parlat i jo li hagués manifestat amb ell la meva voluntat a aquest respecte i ell a mi la seva. Si ell algun dia m'hagués dit, mira, doncs jo estic molt, ho donguin tot, aquesta estona de l'hagués estalviat. És molt més fàcil respectar una decisió que prendre-la en aquests moments. Per tant, jo crec la conclusió, dues conclusions molt importants. Una, s'ha de fer més sensibilització del que és la donació de teixit, i dos, hem de ser capaços tots a nivell poblacional de parlar més de quines són les nostres voluntats en el moment que morim amb la nostra família. Perquè el coordinador de trasplantaments ens ho preguntarà a nosaltres què volem fer.
En el cas de la donació de teixits, estem parlant d'un procés llarg, complicat, com és?
No,
perquè no es coneix, tu ho has dit, no? Tu mateix ho has explicat, i realment, bueno, donació de teixits, què dones?
Mira, amb la donació de teixit es pot donar, per una banda, les còrnies, que això es pot fer, deixem-ho dir així, a qualsevol lloc, es pot fer a la pròpia necro, es pot fer a l'habitació, es pot fer a l'hemostuari, són 10 minuts, un quart d'hora, i llavors les restes de teixits que es poden donar és la pell, els ossos i els tendons, les vàlvules cardíaques i les artèries. Val? Llavors, això on es fa? Es fa quiròfan. I com es fa? Doncs es fa, si no hi ha hagut donació d'òrgans, doncs es baixa quiròfan i es fa com una intervenció quirúrgica, i si hi ha donació d'òrgans, es fa després de la donació d'òrgans. Una altra pregunta molt important que també sovint ens fan i que també vaig fer jo és, i el cos quedarà bé perquè tots volem enterrar a les nostres familiars.
Sí, senyora.
No? Igualment, cadascú té la seva opció, no? Però si el vols enterrar, ha de quedar bé. El cos queda bé.
Va.
El cos es tracta amb molt de respecte, i es cuida tot la mar de bé. Per tant, aquella persona tu la podràs vestir i pots fer el funeral que creguis convenient.
Per tant, en aquest sentit, ningú ha de patir perquè, malgrat aquesta donació, el cos queda en una situació que permet perfectament aquest acte tan íntim i tan humà com és el de l'enterrament o la incineració, tant una com l'altra. Escolteu una cosa, jo us ho pregunto tots tres. La llei de donacions catalana, si no vaig errat, és de les més avançades que hi ha. Molt més avançada que la d'altres països. Sembla que en el nostre país és molt més fàcil donar, fins i tot que la família pugui donar, que no pas en d'altres llocs, que s'ha de fer explícitament el fet de ser donant d'òrgans, no?
Bé, el que diu... No sé si algú vol parlar.
No,
la Roser, que parla molt bé, la Roser.
Sí, sou l'experta.
No. Molt bé, molt bé, m'encanta el que diu. Molt bé.
Bé, la nostra llei, que és una llei estatal, és de la donació presumpta. Això què vol dir? I altres països també la tenen, eh? Però què vol dir això? Vol dir que tots som donants, excepte que en vida haguem manifestat el contrari. Val? Però això s'utilitza? Ara, si jo em moro, faran la meva extracció d'òrgans i teixits sense preguntar-li al meu fill? No es farà. Sempre el que es fa és preguntar a la família, per dos motius. Primer, perquè creiem, sempre s'ha cregut que bé, que és un respecte a la família, que la família és qui més pateix la mort del seu familiar, mm-hmm. i que, per tant, ha de dir alguna cosa, no? I probablement si el familiar ha parlat amb ell, ell sabrà el que volia, no? El coneixia sí. més, etc. I dos, per un tema també de pragmatisme. El nostre model és el model més exitós del món. Mm-hmm. Per tant, si ens funciona, no el canviem. Què puc fer jo si vull ser donant? Jo el primer que tinc que fer, per sobre de tot, és dir-li a la meva família, als meus amics, ara imagina't doncs, que jo fos filla única i que no tingués descendència, i per tant no tinc famílies, però sí que tinc amics. Per tant, els meus allegats, la gent més propera a mi, dir-li la meva voluntat. I escolta, mira, jo vull ser donant o no vull ser donant, però dir-los-hi, si vull fer o no vull fer.
Expressar-ho.
Ara imagina't, sí, expressar-ho en vida. Imagina't que no ho vull dir, mira, no vull parlar, no? Doncs puc fer les voluntats anticipades.
Val.
Puc fer les voluntats anticipades i dir que vull ser donant. Puc fer el carnet de donant d'òrgans i teixits de l'OCAT. Puc entrar a La Meva Salut, la plataforma que jo puc entrar dins de la meva història clínica i clicar que sóc donant, o puc anar al metge capçalero, al metge de família, i dir-li, escolta, mira, apunta't, sisplau, a la història que jo vull ser donant d'òrgans i teixits, o de teixits, o d'òrgans, o de còrnies i prou, apunta-ho a la història. Això té validesa legal, que estigui apuntat a la història o al carnet de l'OCAT? Validesa legal? No. Però és una eina que si a mi m'haguessin dit, mira, el nani, el meu marit, el teu home, resulta que la història té posat que vol ser donant, clar, jo ja no hagués pensat res. És una eina que m'hagués donat, jo que hagués hagut de decidir, però no hagués decidit, que hagués respectat la seva decisió.
Li agraeixo molt, Roser, t'agraeixo molt, si em permets que tutegi. Roser, que ens hagis acompanyat, ens hagis ajudat a entendre, no?, i a conèixer doncs, més detalls sobre la donació d'òrgans i de teixits, sobretot de teixits. Una abraçada ben forta, un petó. Gràcies.
Una abraçada superforta.
Cuida't, fins després. A reveure. Ho anem deixant aquí, però, Rosa, presidenta, suposo que, bé, agraïts a tota la gent que s'ha fet donant, que dona, no? I a la gent que col·labora també, no?, a divulgar i a fer arribar aquest missatge a tothom. És molt important que en prenguem tots consciència.
Evidentment. Jo sempre dic que el donant no mora fins que mora l'últim receptor de tots els òrgans que ha donat. I en aquest cas, si afegim els teixits, doncs encara més, evidentment.
Rosa, ha estat un plaer conèixer-t'i i parlar amb tu aquesta tarda. Tant de bo hagi servit perquè la gent prengui consciència i aviam si aquest 18 i pico, gairebé 20% de rebuig no es produeix. I anem donant vida a la vida, que és del que es tracta. Una abraçada ben forta, un petó.
El mateix dic i moltes gràcies per haver-me convidat. Moltes gràcies.
Per haver vingut. Una abraçada. Xavier, adéu. Ha estat un plaer conèixer la teva història i crec que bé que segurament haurà ajudat a molta gent.
Esperem que sí.
Jo estic convençut de que sí. Dels 8 als 33 és un tram molt important de la vida i malgrat això, sempre amb ganes, sempre i sempre en lluita. Jo crec que és un exemple en aquest sentit. I t'agraeixo molt que ens hagis compartit amb nosaltres aquesta qüestió tan personal.
Moltes gràcies a vosaltres i naturalment moltes gràcies a la gent que és donant. Si em permets, 2 minutets d'agraïments.
I tant.
Moltes gràcies a la gent que és donant, gràcies a ells pues, molts poden continuar vivint en molt bones condicions de vida. Gràcies a l'equip científic i mèdic dels hospitals que tenim, estem jugant a primera divisió, és indiscutible, i naturalment, no sé si d'aquí em sentirà, gràcies a la doctora Cristina Dopazo i al doctor Lázaro, que són qui me va tractar molt de carinyo aquella nit, i els equips d'infermeres i de més, que m'assistien a mi i assistien als meus familiars que estaven fora esperant-me. I, bueno, és un agraïment general a aquella societat que s'implica i naturalment, pues, dona vida a altra gent.
Xavier, ha estat un plaer. Escolta'm, i gràcies per ensenyar-nos a fer fotografia. Hem après molt, tu no saps el que hem millorat des que tu estàs per aquí. Bueno, gràcies.
Que sí.
Vagi molt bé.
Moltes
cuida't.
Gràcies.
Fins després, a reveure.
Adéu.
Segueix la llum del far.
I ens quedem al Garraf, ens quedem a la zona de Vilanova i la Geltrú, ens quedem de fet amb el company Ivan Fernández per saludar també un bon amic i també col·laborador, Ivan, el col·laborador dels dimecres.
El col·laborador del medi ambient, eh, podríem dir. Avui arriba amb la llengua fora el tio, eh?
Home, no va ser... Això els hi passa perquè aquests mediambientalistes, com que són mig hippies, van sempre amb bicicleta i coses d'aquestes, i sempre arriben tard i justos.
Què és a dir?
Últimament, mira, jo recordo el primer programa de tots, que no vaig arribar directament, no vaig arribar. No sé si us recordeu. Però últimament i la, li van estar per donar fe que he arribat puntual, eh? Inclús
sí,
abans
de
que...
Sí. Sempre és molt més culpa meva, sempre. En sèrio, eh? Vull dir, a l'Aaron es fot unes esperades aquí. Però bueno, t'ho agraeixo, Aaron.
Sí, però m'han dit que, que el programa de la temporada que ve la secció serà més, més llarga. M'han dit, eh? No sé
ah, vale, molt bé.
Doncs, tres per hora, no? Així?
Per ahí.
En tot cas, Aaron, parlem de vegetació. Parlem de vegetació perquè la setmana passada parlàvem de cabals ecològics i ens vam quedar justament parlant d'això, eh? De com el cabal ecològic doncs evita que creixi aquesta vegetació, aquestes plantes aquàtiques en el curs del riu. Una cosa que em sobtava perquè nosaltres sempre hem dit que les plantes aquàtiques, la vegetació marina, és important, no?
Bueno, dins de les plantes... Dins del verd que veiem a l'aigua, no? N'hi ha plantes, però hi ha coses que són fotosintètiques, que no són plantes, també són algues, per exemple. Les algues no pertanyen al regne de les plantes. I funcionen de maneres molt diferents. Les algues, per exemple, n'hi ha de molts tipus, però a la que crec que et refereixes en el sentit de que quan hi ha un cabal continu, no? Aquestes plantes aquàtiques, que podríem dir algues, no apareixen, és sobretot pel nivell d'oxigenació de l'aigua, no? Que alhora aquest nivell d'oxigen permet que altres plantes de ribera, boscos de ribera exacte o de més, puguin créixer i viure. Llavors, això del tema de les plantes aquàtiques provoca problemes, però provoca problemes sobretot a canals de recs, que no són naturals, provoca problemes com, per exemple, la desembocadura del Foix. Com no hi ha un cabal ecològic, quan no hi ha una renovació d'aquesta aigua, aquestes algues apareixen, comencen a consumir l'oxigen de l'aigua i afecten, per exemple, els peixos, que poden acabar morint-se, no? Però a la línia que parlaves, no té res a veure amb els sistemes de fanegrògames marines, de plantes aquàtiques marines, plantes, remarco el tema de plantes, que no algues, i el sistema, per exemple, de la Posidònia, que no té res a veure amb les plantes aquàtiques d'estancs o de canals de rec.
Per tant, serien plantes també diferents a les que trobem a les platges de Calafell. Eh? Fa unes setmanes ens fèiem ressò de la notícia que la vegetació marina doncs, començava a tenir efectes en aquestes platges. Són plantes diferents, eh?
En el cas de Calafell, és un projecte... És una prova pilot que portem, del qual jo lidero aquest projecte, portem 2 anys experimentant, no?, amb aquest tipus de restes marines, que no plantes aquàtiques marines que creixen, sinó aquestes, la Posidònia o la Cimodocea oceànica, Cimodocea nodosa o Posidònia oceànica, que són 2 plantes aquàtiques. Per què remarco les plantes? Perquè penso que fins eren, en el passat, animals terrestres que van colonitzar el mar. En el cas de la Posidònia i la Cimodocea és el mateix. Eren plantes terrestres que van colonitzar el mar. I ara, a dia d'avui, gràcies a l'evolució, viuen sota l'aigua. Llavors, aquestes tenen unes dinàmiques concretes. Per exemple, quan hi ha un temporal, etcètera, es perden part de fulles i arrels i arriben a les costes. Aquestes restes vegetals és el mateix que quan a la tardor els arbres perden la fulla i s'acumulen en cúmuls de fulles, etcètera. Doncs aquests cúmuls apareixen de restes de vegetals marines apareixen a les platges. I aquestes restes vegetals tenen una dinàmica molt important en l'ecosistema de platges. Una de les principals coses que fan és protegir contra els temporals, aquestes restes. I aquestes restes també ajuden a crear dunes i, a més, quan es descomposen, tenen una composició orgànica que les plantes dunars poden assimilar de manera molt senzilla.
Per tant, un altre tipus de planta no funcionaria, eh? Com està funcionant aquesta en concret a la platja de Calafell. Una altra planta no té cabuda.
No, en principi no s'ha provat, no? Però sí que les restes vegetals molts cops hi ha pues algun tronc, canya americana també, bueno, hi ha una barreja, però el 99% podríem dir que és restes d'origen de fanerògames marines, o sigui, Posidònia o Cimodocea.
Entenc, per tant, que si des de Calafell heu notat que això està funcionant, l'objectiu és estendre, no?, aquest sistema a Dunar.
Sí, nosaltres no som els primers, i esperem que no siguem els últims, no? Els primers van ser el primer va ser el GPEC a Torredembarra, la platja de la Paella, va fer alguna cosa experimental, també. Tot seguit ho vam fer conjuntament amb el GEVEN, que és el grup ecologista del Vendrell, jo com a consultor privat i Costes, vam fer un altre tipus d'experiència pilot a les Madrigueres, al Vendrell, amb molts bons resultats, i tot seguit nosaltres, com a empresa, el que vam fer és dissenyar un producte que fos extrapolable amb aquesta filosofia, no? Per què? Perquè ens hem donat compte que aquestes restes marines, quan arriben a la platja, el que fan és acceleren aquest procés de recuperació natural, el procés de resiliència que algun cop hem esmentat aquí, no? Llavors, nosaltres el que estem intentant fer és una barreja de planta, de restes marines amb llavors pròpies i amb un format que sigui extrapolable, no? Que sigui transportable, etc, etc, no?
En seguirem parlant de vegetació marina, però abans volies fer un apunt. S'acosta la revetlla de Sant Joan, per tant, atenció, les platges, molta cura amb els sistemes dunars en els que esteu treballant, eh?
Clar, la mateixa cura que s'ha de tenir tots els dies, per fer especial èmfasi en tothom que aquesta revetlla vol utilitzar la platja com amb la seva part lúdica, doncs que compti que la platja és un ecosistema. Uh-huh. Que viuen animals, que hi ha animals que a dia d'avui estan criant aquella platja, que hi ha zones protegides, i totes aquestes coses s'han de seguir respectant, inclús la nit de Sant Joan.
De tot això que hem dit, em quedo en que hi ha animals, i tant que hi ha animals. Jo, sí. Hi ha cada animal allà que flipes, saps? Que si n'és la local, segurament acabarien les coses de manera molt diferent.
Necessitem fantasmes.
I tant que sí. Ui, i tant. Tant de vots facin cas. Moltíssimes gràcies i bona revetlla.
A vosaltres, gràcies.
Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
You call my love stories. Had a few, and all of them I learned something new. Ah, chicks, I always had my gift for chatting up. I remember when we used to jam. Hey, chica bonita, donde va? Thank you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.